Així és, Sílvia, ens retrobem amb la secció Déus meus, amb la Marina Mestres. Què tal? Molt bon dia, Marina.
Molt bon dia, sí, molt bé.
Per parlar de mitologia, de tradicions, en aquest cas d'un nom propi, el de Brigitte, que ens remet a l'Olimp celta.
Sí, és una de les deesses principals de la mitologia celta i em venia de gust doncs, agafar la figura d'una dona, perquè hi ha dones que han sigut molt poderoses allà en els cels fent i desfent.
I per què és important en el món celta, Brigitte?
Doncs mira, Brigitte és una deessa que ho és tot. En diríem una mica, doncs Brigitte és això, és un personatge que té el domini dels focs, de les aigües, una mica dona la pau, dona l'impuls, és generadora, és pacificadora, ho té tot, ho té tot. De fet, és filla de dos dels grans déus que existeixen en aquesta mitologia. Un és Dagda, el seu pare, que és un déu bo, és un déu molt bo, sempre disposat a donar un cop de mà. De fet, és ell qui està al càrrec de la barca que porta els difunts, o bé al cel o bé a l'inframont. És una barca que no té veles, és una barca que no té rems. El temps ja no és important un cop la teva ànima s'ha alliberat, per tant, no hi ha pressa. Se suposa que tenien llargues converses amb aquestes ànimes. Clar, en la cosmogonia celta hi han com tres esferes, hi han tres cercles. El cercle superior és el cercle dels déus, és el cercle de la bondat, on no hi ha res que et pugui fer patir, no hi ha dolor, no hi ha mal. És ben bé dels déus, és un cercle on tu hi tens accés si has estat una molt bona persona en el teu temps terrenal, molt, molt bona persona, perquè si no te'n vas a l'inframont. No vol dir que sigui un infern, però tots tenim coses per purificar. L'inframont és el cercle que hi ha sota del nostre, que és on hi ha la barreja, és on hi ha el popurri. No sé, el moment d'ara és una mena de Macedònia de bé i mal, no? Tot barrejat en què hem de combatre els petits designis malèfics que se'ns presenten diàriament en la nostra quotidianitat. És el cercle mundà, no? És el cercle del mig. I el cercle de sota és aquest inframont que existeix en la majoria de mitologies, però que en aquest cas no és un lloc on tu hi vagis a passar-ho malament, sinó que vas això a regenerar-te, a purificar-te. És un lloc fosc, de tenebres, però és un lloc on...
I irreversible, pots canviar de nivell.
No és irreversible, exacte, no és irreversible. Tu en allà pots fer el teu procés de purificació, de treure doncs, totes les impureses, tots els mals que han anat haciendo mella, no? Que diuen els castellans, en el teu cos i en el teu ser, i un cop t'has alliberat de tot aquest pòsit, és com si haguessis passat per la bugaderia i ja estàs net i perfecte, aleshores pots reencarnar-te o accedir a aquest món del paradís, no? Aquest món celestial on res et podrà fer mal mai més. És un procés que hauríem de fer ja en el nostre dia a dia, però que sovint ens n'oblidem perquè vivim el moment i anem acumulant de tot i després passa el que passa. Doncs bé, Dagda era aquest personatge que traslladava la gent. De fet, Dagda era un personatge molt pintoresc, eh? Entre les moltes coses que tenia, per exemple, bueno, disposava d'un porc que sempre s'anava fent, s'anava rostint, i un altre porquet que anava sempre, no es feia mai gran, i anava per allà pol·lulant. Dius, per què? No ho sé, no cal gratar tan fons, aviam què trobarem. I una de les altres coses que tenia, per exemple, era una arpa màgica, una arpa amb la qual invocava les estacions. Cada cop que hi havia un canvi, ell les invocava amb la seva arpa i la música aquesta estupenda que en sortia d'ella. I una olla on sempre hi havia aliment, d'acord? Per tothom qui ho necessités. Per tant, era un déu que, a més, era generós i que era una mica de accessible i excessiu, no? Les dues coses. Era un tros d'home, un tros de déu, vaja, era un gegant enorme, amb unes pintes que feien por, però era un tros de pa. Bé, ell va tenir relacions amb moltes deesses, aquí no ens hi posarem massa. Brigitte, de fet, no se sap segur de qui era filla. Es diu que de Morrigan, que era una deessa que també era tres en un, igual que la mateixa Brigitte, és a dir, tenien com tres cares, tres formes combregades en una mateixa persona, no? O divinitat, per dir-ho així. Morrigan era la deessa de la mort i la destrucció. Per tant, clar, entre l'un i l'altre va sortir Brigitte, que ho tenia tot, és el que diem, no? Entre la mort i la bondat, que hi ha? Doncs hi ha tot un munt de matisos que són els que Brigitte contemplava. Brigitte...
Més humana, potser.
Més humana, molt més humana, molt més propera a nosaltres. Sí, sí, sí. De fet, el foc és crucial en la seva existència. Només en néixer, es diu que hi va haver un esclat tremendo de foc en el cel que tothom va poder veure. I el foc la va acompanyar tota la seva trajectòria. De fet, les tres imatges que hi ha d'ella mateixa són una dona jove, una dona adulta i una dona vella. La jove és ella mateixa, l'adulta podria ser la seva pròpia àvia transfigurada en ella. Imagina't, que diríem que és Dana o Anna, Anu, té diversos noms. I la imatge de la vella és Kaliak, que en vam parlar l'any passat, de Kaliak. És una figura d'una àvia relacionada amb el final de l'hivern i l'inici de la primavera, amb el ressorgir. De fet, quan té aquesta imatge, quan apareix com a àvia, una de les vegades és a finals de gener, perquè representa, diu la llegenda, que va menjar-se els fruits de l'arbre de la joventut eterna, i en aquell moment es transfigura en la seva imatge de personatge jove, de noia jove. Per què? Doncs per això mateix, al cap de poc que això passi, es celebra la festivitat a l'Imbolc, en terres celtes, a Irlanda, etc. I és una festivitat que s'invoca la llum, s'invoca la calor i els fruits que et donarà la terra. Per tant, ella mateixa és una mica el punt d'inflexió perquè tot això passi. El passar de iaia a jove amb aquests fruits de l'eterna joventut. Doncs bé, de jove, el foc que se la relaciona és el foc de l'espurna, la gènesi, les ganes, la motivació, l'afany de saviesa, l'afany per aprendre. De gran, d'adulta, el foc que se la relaciona és el foc de la llar, el foc de l'estabilitat, el caliu, el que seria perdurable, que seria com abraçable, no? És una etapa de calma i, de fet, és una deessa que vetlla per la llar, perquè no hi hagin mals, no entrin mals a casa de les persones. I el foc que relaciona amb la seva bellesa, amb la imatge de dona gran, és el foc de l'inframont, és el foc que t'espera per regenerar-te. Per tant, és una mica tancar el cicle amb aquests
tres focs. El cicle de la vida, conté Brigitte.
Sí. I un altre foc encara, que és el foc de la forja. És una deessa protectora, per tant, és una deessa que impulsa l'acció amb aquest foc, és el foc que forja les armes dels guerrers que sortiran a combatre l'enemic. Per tant, ella és el punt també de partida d'aquesta guerra i és el punt de protecció per aquests guerrers que sortiran, doncs ella els protegeix de qualsevol mal. És una deessa protectora, això, de la llar, dels guerrers, dels poetes. És una deessa que amb aquest foc d'espurna, aquest punt d'inici de creació, el que fa és fomentar la creativitat. Per tant, els poetes, els druides, de fet, que hi havia abans, que eren personatges, una mica que generaven diàlegs entre els déus i els humans. Era tot un art, convertir-te en druida.
Un mediador.
Sí, no estava a l'abast de tothom. Era algú que podia captar l'essència dels déus i transmetre-la als humans en forma de coneixement. I que també vetllava pels problemes i les inquietuds dels humans i les transmetia als mateixos déus. Tot això amb molta lírica i amb molta màgia, Però clar, era un personatge que no sortia del no-res, era un personatge que era molt respectat també per les altes esferes. Per tant, clar, Brigitte tant vetllava pels agricultors que conreaven la terra amb aquest punt de protecció i de sembra i de regenerar, com vetllava per les altes esferes i les seves inquietuds. Una mica arribava a tothom, era una deessa de l'agrat de tothom. Doncs bé, enmig de tot això, de tot aquest foc, també ens hi trobem un oasi, i és l'aigua. Brigitte també era una deessa relacionada amb l'aigua. I amb l'aigua, parlant de fertilitat, parlant també d'aquesta purificació que dèiem, que tant pot passar per l'aigua com pel foc. De fet, en aquesta festivitat de l'Imbolc, que comentàvem, l'Imbolc és el dia en què tot recomença, acostuma a ser a mitjans de febrer, principis mitjans de febrer, i se celebra, buf, un munt de festivitats i un munt de com t'ho diria, bueno, tradicions, de fet, relacionades amb el mite de Brigit. És que avui no parlem tant de les proeses de la deessa, sinó de tot el que envolta aquesta deessa. Mm-hmm. I en aquesta festivitat, per exemple, el que es fa és anar a buscar punts d'aigua, pous, i en aquests pous, si tenen, normalment tenen algun arbre al voltant, perquè hi ha aigua i, per tant, és un punt de vegetació, s'hi pengen tot de cintes de colors per cridar l'atenció de la deessa i que passi per allà i beneixi aquelles aigües. També és un dia en què les nenes i els nens, sobretot les nenes abans, feien nines amb les palles, amb la palla que hi havia d'excedent en els camps, palla seca després de tot l'hivern, doncs feien nines, les vestien amb drapets i tal, i anaven per les cases, era com de representació de la deessa, i aleshores a les cases els donaven menjar i els donaven roba per elles. Aquest menjar es muntava en un mini banquet i les nines les deixaven a un lloc en ple de caliu perquè era, clar, com una mena de representació de la mateixa Brigit i havien d'estar còmodes. També el que es feia era muntar un llit, una flassada davant del foc, perquè els focs, durant l'Imbolc, sempre estan actius. Durant tota la nit hi ha foc a casa, hi ha foc a la llar, hi ha espelmes, hi ha fogueres al carrer, per tant, sempre la imatge del foc, una mica per, com a símbol això de que torna la calor, torna el sol, els dies s'allarguen i, per tant, els cultius tornaran a estar productius. Doncs aquesta flassada al costat del foc es manté i la gent s'hi posa al voltant cantant cançons per invocar la imatge de Brigit, que vingui i que, per tant, protegeixi aquella llar i, si està cansada o necessita, s'ajaci damunt del llit que li hem preparat.
Déu-n'hi-do. Sí. Si féssim mitologia, no sé si hi ha en la nostra cultura judeocristiana algun personatge que ens pogués connectar a les vivències que has comentat ara de Brigit.
No et dic que no, però mira, t'ho torçaré una mica per comentar-te un fet. No puc dir que sigui divertit, perquè els cristians per allà on passen, la veritat és que ho adulteren tot d'una manera, jo diria que cap a pitjor, li treuen tota la màgia. Resulta que Brigit tenia un temple amb 19 sacerdotesses que el vetllaven i que procuraven, doncs, mantenir-la sempre feliç i activa, no? Brigit, que era tot un tot terreny. Doncs aquestes 19 sacerdotesses, que eren 19 representant l'any celta, eren considerades bruixes, prostitutes, fins i tot, però no d'una manera tan pejorativa, eren com dones alliberades, en un moment en què hi havia més matriarcat que patriarcat en segons quins llocs. Per tant, vull dir, era una dona considerada llesta, sàvia, propera als déus perquè tenia dots de la màgia, per la màgia, per fer màgia, on s'anaven a consultar coses, les persones accedien a elles per demanar què passarà, què poden fer per millorar el seu dia a dia, quins rituals convindria de portar a terme per aconseguir certa cosa o certa altra. Per tant, eren persones molt respectades, molt, en part, temudes, però també tenien el seu lloc.
No eren personatges secundaris.
No, eren importants, i a més ningú gosava, doncs, anar cap allà i pertorbar el seu dia a dia. Eren dones felices allà dintre, també t'ho dic, per tot el que he llegit, t'asseguro que s'ho passaven molt bé. Doncs, clar, va entrar el cristianisme. Què passa? Que no vam poder amb la figura de Brigit. Era una deessa tan ancorada al cor de la gent, era una deessa tan venerada, tan estimada, que no la vam poder relegar un no-res. Però, clar, era una deessa pagana, no era una deessa cristiana. Per tant, la van transformar.
La van cristianitzar.
Sí, la van cristianitzar, la van convertir en Santa Brígida. Del temple, un temple que estava en un poblet d'Irlanda, el van convertir en un convent. Les dones que hi havia dintre, les sacerdotesses, les van convidar a marxar. És un eufemisme, ja ens entenem, perquè pobres potser els hi van fer de tot per veure-les tan lluny com fos possible, o mortes directament. I a dintre què hi van posar? Doncs monges. Monges en aquest convent, tancades allà dintre, i clar, es va acabar la màgia, es va acabar l'alliberament, es va acabar tots aquests, tot aquest empoderament de la dona que fins aquell moment era, bé, doncs era molt respectat i era molt vist amb naturalitat.
Quin contrast.
Quin contrast, sí. La petjada del cristianisme, sí. Ara sí, Santa Brígida, encara avui dia, té significació per molta gent. És una de les santes barra deesses que no s'han difuminat en el no-res, sinó que les tenim prou presents. I bé, com a curiositat també,
sí.
Com a curiositat dir-te que Santa Brígida, a més de relacionar-se amb el foc, amb l'aigua, amb la inspiració dels poetes i amb la protecció, també se la relaciona amb la diplomàcia.
Encara parlem ara de Brígida.
Brígida.
Abans de transformar
abans
el cristianisme en Santa
Brígida. Exacte, no, amb la diplomàcia. Per què? Doncs perquè Brígida formava part d'un clan de déus. Clar, és que en la mitologia celta hi ha molts clans, per dir-ho així. Ho dic una mica banal, però és cert, hi havia agrupacions de déus que estaven enemistades amb les altres. Per tant, hi havia molts conflictes que s'eternitzaven i que en moments eren molt, molt virulents. Doncs Brígida va intentar apropar-se i seduir el líder d'un d'aquests clans contraris amb qui ja portaven molta brega des de feia molt de temps. Era Bres. I sí, va caure fruit dels seus encants i es van casar. Va ser una estratègia per intentar arribar a una certa entesa i procurar que les guerres s'aturessin i entréssim en una dinàmica més de tranquil·litat i calma. Es va aconseguir durant un cert temps, però ja sabem que les batalletes dels déus són infinites i, per tant, sempre hi ha motius per tornar a guerrejar i tornar-se a posar en marxa. Però sí, a més, Brígida és la deessa de la diplomàcia.
Caram, molts mèrits. I entenc pel que apuntaves abans que aquesta figura de Brígida empoderada encara perdura, se sent així en molta gent de la cultura celta,
sí, d'Irlanda. Sí, perquè a més la festivitat segueix en marxa, l'Imbolc, que encara es celebra avui dia i és important per a molta gent. Per tant, la figura central d'aquesta festivitat és Brígida, amb les seves tres cares, amb els seus poders, doncs sí. Els déus, clar, són molt rellevants en moltes etapes de la seva vida. I també és una manera d'emmirallar-te tu en aquestes etapes. Per tant, la Brígida jove és la que ens trobem a la primavera, aleshores, diguéssim que és tot el curs vital que
dona.
Es tanca
un
en un any.
Pot ser un referent per dones.
Pot ser un referent per una dona, no? El començar, l'aigua, la gènesis, el foc que t'ha d'impulsar a actuar, la vida adulta, que és una vida que t'acompanyarà també Brígida per protegir els cultius, per protegir els teus béns, i després en la vida de iaia t'ajudarà a trobar aquesta pau per afrontar el que t'ha de venir. Que
sempre
és,
de manera activa i no espectadora.
Clar, que és una visita doncs, potser a l'inframón, però t'ajudarà a trobar aquesta calma necessària per poder arribar allà. De fet, la figura de Brígida també està relacionada amb un signe. Un signe que seria doncs, la imatge també de la puresa i de l'acció també, no? Perquè el signe al final, en la mitologia aquesta, en el conte que coneixem, no? Un aneguet que es transforma en un signe, sí. Doncs és una transmutació. Brígida és aquesta deessa que té tres cares, també transmuta. En el nostre any vital transmutem, els conreus transmuten, es transformen, ens donen fruits. Els fruits, què passa? Doncs que es fan malbé, envelleixen i cauen a terra i aleshores en aquesta terra el que fan és diluir-se, transformar-se en nutrients i aconseguir que la propera primavera tot reneixi. Doncs justament és el que ens passa a nosaltres, és el que ens estan explicant els déus, no? Començarem aquí, envellirem, però no morirem, en certa manera transmutarem, ens transfigurarem en una ànima que s'emblanquinarà, que es regenerarà i potser el dia de demà serem algú altre, tindrem l'oportunitat de reencarnar-nos.
Una Brigitte molt, molt propera i molt humana, com apuntàvem abans. Maria, avui amb nosaltres per aquesta nova secció del Déus meus, amb aquesta incursió a la mitologia celta a través d'aquesta figura de Brigitte molt polièdrica, no? Moltes lectures.
I tant, sí, sí.
Moltes gràcies i fins la propera. Una abraçada.
Gràcies a tu.